Molt bona tarda a tothom, benvinguts i benvingudes a Un món de conte. Som cada dimecres al programa que fem en Jordi Puy, el control tècnic, i jo mateixa, la Mar Viera. Si esteu escoltant-nos és perquè ens heu trobat. Sabeu que estem a Ripollet Ràdio, a l'emissora municipal, i que si no ens podeu escoltar en directe, doncs que ens podeu trobar al web de la ràdio, a www.ripolletradio.cat. Encetem el mes de novembre i tot i que encara fa molt bona temperatura, doncs bé, estem en el penúltim mes de l'any. Per gaudir encara de més d'aquesta agradable tarda, us convidem a compartir amb nosaltres i amb els nostres personatges aquesta horeta o horeta gairebé, on compartirem doncs això, històries, música i bé, contes, que és el que es tracta. Avui volem dedicar els contes, les històries que portem avui, a aquells nens, a aquelles nenes que han vingut d'altres països i que s'han hagut d'integrar a la nostra manera de viure, a les nostres ciutats, al nostre dia a dia, i per això, doncs, bé, portem contes que dedicarem a això, als nens i nenes nouvinguts aquí, a les nostres ciutats. I els títols que hem preparat per aquesta tarda són els següents. Tu també, Sara, El nen sense nom, La mirada d'Ahmed i Contes de paper. I com sempre, doncs també portem bona música. Avui portem la veu d'un cantautor, d'un cantant doncs que ha escrit moltes lletres per altres cantants i que també n'ha fet els seus temes propis i que potser doncs té aquesta sensibilitat que el tema que han triat per aquesta tarda doncs requereix. No és cap altre que en Pedro Guerra.
Crecida de la noche, niño del dolor, sin nada que agarrar.
Doncs això, ens acompanyarà la veu d'aquest cantant canari, del Pedro Guerra, que jo, si no el coneixeu, us recomano que escolteu una miqueta la seva música, perquè la veritat és que és molt agradable. I bé, doncs abans de començar amb els continguts d'aquesta tarda, sabeu que de vegades, a l'Un món de conte, us parlem doncs o bé de llibres que us recomanem o d'autors i autores que pensem que poden ser interessants. Avui parlarem d'una autora, d'una escriptora que tant ha fet llibres per als gustos infantils com per les edats més adolescents o preadolescents. És la Maite Carranza. Ella és una escriptora que va néixer a Barcelona, és d'aquí, que és llicenciada en Geografia i Història i que, bé, compagina això d'escriure amb les classes de literatura que dona a la universitat. També, i possiblement, si us fixeu en els crèdits, no, de les sèries de televisió, podeu haver vist el seu nom, perquè també col·labora en guions de produccions televisives. No? Doncs ara, si us fixeu en la sèrie Isabel, aquesta que fan els dilluns, als crèdits podeu veure que els guions, la col·laboració, dins les col·laboracions que hi ha, doncs podeu trobar el nom de la Maite Carranza. La Maite va començar doncs això, el seu treball en el camp de la literatura infantil al voltant de l'any 87 i va obtenir el Premi de la Crítica Serra d'Or i a partir d'aquí doncs va publicar més de 20 títols adreçats al públic infantil i juvenil. Hi ha molts títols que són coneguts d'ella i molts d'ells li han donat doncs això, la possibilitat de guanyar altres premis i de ser una de les autores més recomanades al món doncs això, de les editorials. Un d'aquests premis que va guanyar va ser el Premi EDB de Literatura Infantil amb un conte, amb un llibre que es titula ¿Quieres ser el novio de mi hermana? Vol ser el novi de la meva germana? És un llibre molt divertit que us el recomano. També ha escrit altres títols com la trilogia La guerra de les bruixes, que ha estat traduïda a més de 25 idiomes. I gràcies al llibre Paraules enverinades va ser guardonada amb el Premi Nacional de Literatura Infantil i Juvenil del 2011. Jo recordo potser és un dels primers llibres que jo vaig llegir i per cert és el primer llibre de literatura juvenil que va escriure la Maite Carranza, doncs, que em va agradar força i que va ser, doncs, bueno, això, potser un dels primers llibres que em van fer introduir-me en això de que t'agradi llegir, de que estiguis moltes estones, doncs, amb un llibre a la mà. Altres títols que ha escrit ella, doncs, Víctor i los Neandertales, o Mauro, Ojos Brillantes, El clan de la lloba, El desert de gel, La maldició d'Odi, aquest que us dèiem, no?, de Vol ser el nuvi de la meva germana, que va guanyar aquest premi, Ivan l'aventurer, Màgia d'una nit d'estiu, Paraules enverinades, que també li va donar la possibilitat de guanyar un altre premi, i La guerra de les bruixes, que és una trilogia, i ara que està tan de moda, no?, doncs això de les trilogies, doncs també pot ser un bon títol per començar a conèixer, no?, aquesta escriptora, la Maite Carranza. Bé, jo us la recomano des d'aquí i espero, doncs, que us agradi i que això us faci llegir i conèixer nous autors i noves autores. Doncs bé, comencem amb el primer conte, amb la primera història que hem portat avui, que es titula Tu també, Sara. És d'una col·lecció que es titula Els drets dels infants, que és de l'editorial Salvatella, i d'aquest, doncs, teniu diferents títols, tots dedicats, doncs, això, a nens i nenes que han vingut de nou al nostre país. I bé, doncs comença així. Tu també, Sara. El dia que els veïns al davant van marxar, vaig quedar-me molt trista. Em deixaven sense la Nuri, la meva amiga, perquè els seus pares havien trobat una feina millor en una altra ciutat i se n'havien anat a viure. Però un dia, des del balcó, vaig veure un camió de mudances carregat de mobles que s'aturava davant del portal de casa nostra. Vaig córrer cap a la porta, vaig pujar en un tamboret i vaig mirar per l'espiell. De seguida vaig sentir moviment baix a l'escala. Passes, veus d'home, soroll de fustes de metall. Vaig obrir la porta i vaig sortir al replà. Uns homes pujaven caixes de cartró plenes de coses. Vaig sentir veus de nens i vaig mirar pel forat de l'escala. Eren un nen, una nena i un petit. El cor em va fer un bot. Els dos grans pujaven els graons fent gran escàndol, carregats amb nines i jocs de fusta una mica despintats. Quan els vaig tenir al davant, vaig veure que la nena era com jo. «Hola», em va dir. «Em dic Sara, i tu?» La Sara i jo ens vam fer amigues. Venia a jugar cada tarda, quan jo tornava de l'escola. Però de cop i volta, la Sara va deixar de venir. Vaig pensar que potser estava malalta i la vaig anar a veure a casa seva. Em va obrir una dona que jo no havia vist mai. «Bona tarda, què hi ha la Sara?» «La Sara? Són a collir olives». «On diu que són?» vaig fer jo, que no m'esperava aquella resposta. I vaig sentir, de fons, plorar un infant. «Vinga, va, vés, nena», va dir la dona, «que el menut plora i tinc molta feina». I va tancar la porta. Quan la meva amiga va tornar a aparèixer, havia passat gairebé un mes. «Hola, Marta», em va dir somrient, «com estàs?» Jo no sabia si estava contenta o no de veure-la. M'havia plantat tant de temps. Quan la Nuri va marxar m'havia avisat. La Sara no, i això no es fa. Em va explicar que havien estat collint olives i que la padrina s'havia quedat cuidant del nen petit. Després, quan tornessin a marxar, s'hi quedaria la cosina del pare, amb el seu home. «Sara», li vaig dir espantada, «que te n'aniràs una altra vegada». Llavors la Sara em va explicar la seva vida. Els seus pares estaven sempre enfeinats amb les coses més diverses i pels més diversos indrets, arreplegant ferralla i cartrons, fent cistells, venent flors, roba, alls o cargols. A la primavera marxen a Birbà, que és arrencar dels arbres la fruita sobrera, perquè la que quedi es faci més gran i es pugui vendre millor. Quan la fruita es madura, hi tornem i la collim. «Bufa, no pareu quiets, no m'estranya que no puguis anar a l'escola». «Sí», va fer ella pensativa, i va afegir, «no hi pot anar ni el meu germà». Allò sí que em va sorprendre. «Quan sigui gran, el meu germà es traurà el carnet de conduir. Llavors anirà amb els oncles a fer vent d'ambulant. Per això ha d'aprendre a llegir». «I tu no, Sara? A tu també t'aniria bé». «Oh, jo puc fer altres coses. Aviat em podré quedar amb el nen petit i ja sé planxar i posar una rentadora. Així ajudo a la mare, que és el que he de fer». «Tu també hauries d'anar a l'escola, Sara», vaig dir fluixet a la meva amiga. Però, és clar, era complicat. La família de la Sara havia viscut així tota la vida i no és tan fàcil fer canviar de costums la gent. Aquell vespre vaig comentar-ho als pares. Al carrer, a l'escola, a tot arreu hi ha persones diferents que pensen diferent les unes de les altres, va dir la mare. No tots tenim els mateixos gustos ni les mateixes necessitats. Però la Sara sí que voldria anar a l'escola. No puc deixar-li els contes perquè no sap llegir. I en tinc un que va del circ i d'un os que balla sobre una llauna d'olives que li agradaria tant. Quan els pares van quedar-se sols, la mare va dir: «Què et sembla, Joan, si preguntàvem al Ramon de la Maria si necessiten un altre empleat per tot l'any? Diuen que han ampliat l'empresa». «Oh, és una bona idea. Potser als pares de la Sara els interessaria tenir una feina fixa. Així no els caldria anar sempre amunt i avall, i la Sara i el seu germà gran podrien anar a classe». Els ho vaig sentir dir des de la meva habitació. «Quina emoció! Els pares ens ajudarien!» Vaig adormir-me pensant en la cara que faria la meva amiga quan descobrís l'os ballarí, la foca de la pilota, els malabaristes, els acròbates i els trapecistes. Al cap d'uns dies, la mare es va presentar que el Ramon i la Maria. «Bon dia, Ramon. Venia a preguntar-te si et caldria un parell de persones més aquí a l'empresa». «Ah, doncs mira, precisament estic buscant gent. Qui són?» «Un matrimoni amb tres fills que viuen al pis del davant». «D'acord, que vinguin el primer de mes i ho provarem». Els pares de la Sara van anar amb el Ramon de la Maria, que els va contractar tots dos. Ara, la mare treballa al magatzem, empaquetant. El pare reparteix aquests paquets amb la furgoneta per tota la ciutat. Com que tenen més diners, el nen petit pot anar a la guarderia amb altres infants. I la Sara i el seu germà van a la mateixa escola que jo. Quina sort! Ara si ens criden a sopar i tenim el joc a mitges, el continuem l'endemà a l'hora del pati. Com que som de la mateixa edat, la Sara i jo anem a la mateixa classe. Tot li interessa i aprèn molt de pressa. Ja gairebé sap escriure i llegir, tot i que quan va entrar no en sabia ni gota. L'altre dia la vaig veure contenta. La mestra ens havia posat deures. Per demà, llegiu-vos el primer capítol del Llibre de la Selva. Jo no cal, oi?», va dir la Sara, acostumada a no haver de llegir mai, perquè encara ho fa massa a poc a poc. Però la mestra la va mirar i li va dir: «I tant que sí, tu també, Sara».
Dragones verdes mirando en otros ojos, da igual si son rebeldes o tienden al reposo. Serán dragones verdes más claros, más oscuros. Saldrá de nuevo el sol y de eso estoy seguro. Tendré promesas nuevas alimentando el verbo. Y todas las estrellas y el cielo de los cielos haré canciones buenas de nuevo en el nosotros. Y juntaré la arena y reviviré, supongo. Y entonces volveré a pensar en ti, en el amor que vuela. Y entonces volveré a pensar en ti y en el dolor que queda. Diciendo adiós diré: qué pena, qué pena, qué pena. Donde mojar los labios, un beso que me nombre y primavera en mayo. Daré lo que ya he dado y lo que está por verse. El tiempo y el espacio habrán de resolverse. Tendré dragones verdes mirando en otros ojos, reflejos transparentes donde entenderlo todo. El mundo no se acaba donde se acaba un beso. Encontraré las alas para volar de nuevo. Y entonces volveré a pensar en ti y en el amor que vuela. Y entonces volveré a pensar en ti y en el dolor que queda. Diciendo adiós diré: qué pena, qué pena, qué pena. Y entonces volveré a pensar en ti y en el amor que vuela. Y entonces volveré a pensar en ti y en el dolor que queda diciendo adiós diré qué pena, qué pena, qué pena. Diciendo adiós diré qué pena, qué pena, qué pena. Diciendo adiós diré qué pena, qué pena, qué pena.
Molt bé, el segon conte és també un conte de la col·lecció Els drets dels infants, que abans no us ho he dit, però estan escrits per les Teresa Sabater i la Carme Solà, de l'editorial Salvatella. Aquest es titula El nen sense nom i comença així. Una vegada, un nen viatjava en avioneta amb el seu padrí. Tots dos eren molt aventurers. Volaven per damunt d'un bosc d'eucaliptus quan de cop i volta es van veure envoltats d'una espessa fumera. «Déu meu, s'ha calat foc a la cabina!», exclama el padrí. «Té, recorda't d'agafar el paracaigudes i quan digui tres i el tinguis ben cordat, salta!». Espantat, el menut va saltar al buit. No s'havia llançat mai d'un avió i en topar a terra es va donar un cop tan fort al cap que va perdre els sentits. Quan va tornar en si, va adonar-se que havia caigut vora un riu. Li feia mal al cap. Va descordar-se el paracaigudes i s'acostar al riu, que baixava amb tanta força que feia dringar els còdols del fons. Va treure's la roba i s'endinsar a l'aigua per refrescar-se, una mica, però el corrent era molt fort i se l'endugué riu avall. Va agafar-se un tronc i hi puja a sobre. Estava tan cansat que es va tornar a dormir. Quan es va despertar, va adonar-se que era l'altra riba, enredat en uns joncs. El bosc al seu voltant s'havia transformat en una immensa plana, amb plantes i animals que li eren desconeguts. «On sóc?», va murmurar tremolant de fred i de por. S'estava fent fosc. Pels voltants no s'hi veia ningú. Va sortir de l'aigua i es va posar a caminar. Va caminar tota la nit. A trenc d'alba, uns pescadors el van veure i s'hi van acostar. Parlaven una llengua estranya. Van donar-li una manta perquè s'abrigués i se'l van emportar al poble. Li van oferir un bol de llet de vaca i un panet calent amb melmelada. «Com et dius?», li preguntaven. «D'on vens?». Però el noi no els entenia. «Com que aquest noi ha arribat fins al poble», va dir el batlle aquella tarda, «que es quedi amb nosaltres i que vagi a l'escola, com tothom». Una parella que no tenia fills el va acollir. Va donar-li una habitació, roba, llibres i joguines. Cada matí, el pare o la mare el despertava amb una musiqueta suau. Li feia un bon esmorzar, li penjava la motxilla a l'esquena i el duia a l'escola, on ja havia fet una pila d'amics. Els caps de setmana se l'enduien amb el cotxe a conèixer indrets i monuments d'aquell país. Però tot i que se l'estimaven tant, aquell nen no era feliç. La gent li deia nen, o maco, o rei, perquè ningú no sabia com es deia en realitat. No ho sabia ni ell. És per això que tothom va començar a anomenar-lo sense nom. Algunes tardes, quan sortia de l'escola, en sense nom anava a veure aquell riu que l'havia portat fins allí i s'asseia en una roca. Quan feia bo, es despullava i nedava una estona. Després s'aixugava i tornava cap a casa, capficat. Més enllà d'aquell riu, d'aquells jocs florits, era incapaç de recordar res. Un dia van anar d'excursió amb l'escola a prop del riu. Van deixar les motxilles a l'ombra dels arbres i van organitzar un partit de futbol. «Passa-la sense nom», li deia en Xuli. «Sense nom, teva», cridava la Nati. Tot d'una es van sentir uns crits d'auxili. Dos nens havien caigut a l'aigua i el corrent els arrossegava perillosament. Nens i nenes van quedar glaçats, sense saber què fer. Aleshores es va sentir una nova esquitxada. «En sense nom s'ha tirat a salvar-los», va exclamar la Sari. Tots van mirar cap allà. «Visca, visca!», van cridar. En sense nom va lligar el primer nen amb una corda i els altres, des de la riba, van ajudar a treure'l de l'aigua. Nedà amb molt de coratge cap al segon, que ja s'ofegava, i va aconseguir agafar-lo abans que un remolí se l'endugués. «Gràcies sense nom», li van dir en trobar-se de nou en terra ferma. En assabentar-se de la nova, tot el poble va estar molt content. «Encara que no sabem d'on és», va dir el batlle, «aquest noi ha demostrat tanta noblesa i valentia que el farem fill adoptiu del poble i li donarem un nom, li direm Salvador». «Però jo no em dic així», exclamà ell amb un fil de veu. «El que jo voldria és recordar com em dic realment i quin és el meu país i tornar a veure la meva gent». Per primera vegada el poble va comprendre la pena d'aquell noi. Van posar la seva fotografia en tots els diaris i revistes, a la televisió. Van dir-ho a la ràdio, van enviar missatges a través d'internet i van esperar un temps. Un matí van rebre la trucada d'un advocat. Era l'encarregat de buscar un nen que havia desaparegut després d'un accident i els va fer moltes preguntes. Els va dir que havien escorcollat pam a pam als voltants d'on s'havia estavellat l'avioneta i havien trobat el padrí, malferit. Van descobrir el paracaigudes, la roba, però el nen no l'havien pogut trobar i ja creien que algun animal salvatge se l'havia menjat. En veure la foto publicada en un diari local, l'havien reconegut. Així és com tothom va saber que aquell nen es deia en realitat Antoni i que era fill del país veí. En veure els pares i el padrí que van anar a recollir-lo, l'Antoni va tenir un xoc i va recuperar la memòria. «Padrí, padrí!», va exclamar. «Això sí que ha estat una bona aventura!». Es va fer una gran festa de comiat i els pares adoptius ploraren força. «Ara ja sé com em dic», va dir l'Antoni molt feliç. «Gràcies, amics!». Al cap d'uns dies, la família que s'havia fet càrrec de l'Antoni va rebre una carta. Deia així. «Hola, mare i pare del país veí. Moltíssimes gràcies per tot el que veu fer per mi. Ara torno a ser l'Antoni de sempre i estic molt content. Esmorzo truites de riu, bec llet de cabra, juguem a jocs que havia oblidat i puc tornar a parlar la meva llengua. Que bé! Però penso molt en vosaltres i m'agradaria tornar-vos a veure. Potser podria venir a visitar-vos cada estiu. I vosaltres també podríeu venir. El padrí us té preparada una exhibició de vol que us farà caure de cul. Què us sembla? Si us plau, contesteu-me aviat. El vostre amic, Antoni».
A 30 pisos de altura, frente a la playa de Copacabana, la calle huele a humedad, a fruta, sexo, bronceador, cachaza. A 30 pisos de altura veo la vida que me mira y pasa, bebiendo agua de coco frente a la playa de Copacabana. Cuando de las 10 no volverán a casa, se quedarán ahí, no volverán a casa. Cuando de las 10 los niños de la playa se quedarán ahí, no volverán a casa. Como los coches, luz de farola, como los gatos y las baldosas, como las tiendas y los buzones, como basura por los rincones, como los perros intentando vivir, viviendo.
Desde la asfixia y la altura veo el temor de la ciudad dormida. Nada se intuye en el aire de la violencia en la que todo gira. Colombia avanza y el mundo no sabe nada, y si lo sabe olvida, y todo sigue girando. Morir al día es parte de la vida.
Niño del dolor que cuelga de los coches y aspira a oscuridad crecida de la noche. Niño del dolor sin nada que agarrarse, perdido en la ciudad, ya es parte del paisaje. Como los coches, luz de farola, como los gatos y las baldosas, como las tiendas y los buzones, como basura por los rincones, como los perros intentando vivir, viviendo. A muchas horas de casa miro la luz de la ciudad torcida, la inmensidad del DF, la multitud que en el smog respira. A muchas horas de casa otra mirada nos observa y mira, y la serpiente emplumada quedó atrapada y ahora es luz cautiva.
Niño del dolor haciendo piruetas a cambio de tener.
Parola, como los gatos y las baldosas, como las tiendas y los buzones, como basura por los rincones, como los perros intentando vivir, viviendo.
Doncs bé, la tercera història que portem avui és la que es titula La mirada d'Ahmed. És un conte de la Maria Dolors Pellicer i de la Eva Garcés i és de l'editorial Tàndem. I aquesta història doncs comença així. Quan l'Ahmed va arribar a casa nostra, no volia anar a escola. S'hi sentia tan estrany. També se sentia estrany al carrer, a les places i als jardins, o quan anava a comprar i no entenia el botiguer. Els dies en què corria feliç pel seu poble quedaven llunyans. Tot sovint li venia al cap aquell poblet de carrers estrets i la casa on va néixer, blanca i menuda. S'enyorava dels amics, dels cosins i les cosines, de la iaia i d'aquell temps en què tot era tranquil i la vida resultava amable. La mare sempre reia i feia coques de farina blanca, sense rent, i el pare duia a casa llet fresca de les cabres que tenien un clos molt a prop en un hortet. Però un dia, de sobte, arribà aquell vent tan sec que va xuclar fins l'última goteta d'aigua i tota l'herba va desaparèixer. No en va quedar ni un brinet. El camp esdevingué un desert. A poc, les cabres del ramat moriren i l'alegria del pare i de la mare també. L'Ahmed era curiós i li agradava aprendre, però l'escola on anava ara era un edifici enorme que li feia por. Es trobava perdut, en un espai tan gran amb tantes escales i amb aquells corredors que li semblaven laberints plens de portes a banda i banda, totes iguals. A classe no es trobava bé. Era plena de criatures que no coneixia i s'hi sentia sol. La mestra parlava de pressa i l'Ahmed no entenia res. Tampoc no entenia el que escrivia a la pissarra. Escrivia d'esquerra a dreta, amb unes lletres desconegudes per ell. Els companys i les companyes el miraven amb curiositat. Els estranyava veure'l tan quiet. L'Ahmed no parlava, no escrivia, no sumava ni restava. Potser ni tan sols escoltava les cançons que tant els agradaven amb ells. Aquelles cançons alegres que cantaven al sol solet, a l'elefant que va pel sostre en bicicleta o al senyor Cargol que no paga el lloguer de la casa i la porta per on vol. Cançons per als dies de pluja molt grisos, cançons per als dies que plou i fa sol, cançons que cantaven al pati, quan jugaven al rocle, a saltar la corda o a pilarets. Però l'Ahmed no podia jugar, la tristesa el tenia corprès, i la seva mirada dolça, que sempre havia estat resplendent, s'apagava com la flama d'un ciret assotat per molts vents. Per ell, el carrer era un patiment ple de trampes i perills. Les persones no hi paraven ni un moment, sempre amb presses amunt i avall, com un coet. «On és el sol?», es preguntava l'Ahmed. «Aquí no hi ha nits de lluna plena ni estrelles que il·luminen els carrers». Perquè ell sol hi veia cotxes i semàfors, i fanals, i rètols fluorescents, i l'ombra dels grans edificis que no li deixaven veure el cel. Per això, quan acabava l'escola, l'Ahmed se'n tornava cap a casa corrents, tot somiant que potser un dia podria quedar-s'hi, per sempre més, al caliu de les abraçades que li feien el pare i la mare, que sí que se l'estimaven bé. Però aquestes coses passaven abans, fa molt de temps, quan l'Ahmed acabava d'arribar-hi amb la seva família i no tenia amics ni amigues que l'estimaven i que estiguessin per ell. Ara ja coneix tota la colla de la classe. Li agrada estar-se hores i hores amb la Laura, amb la Mireia, la Raquel, el Vicenç i el Llorenç. Li agrada xerrar amb l'Alexandra i el Manel. La Roser li ha ensenyat a jugar al Sambori. La Marina li explica contes i li diu embarbussaments. Amb el Toni construeix nius per als pardalets i el Raül i la Teresa, que canten molt bé, li ensenyen cançons i corrandes, ritmes i balls divertits. I amb tot s'aprèn, de dia en dia, a ser un més del grup sense deixar de ser ell mateix. A la cara se li torna a dibuixar un somriure i la mirada és de nou transparent. La por que tenia al principi ha desaparegut per complet. De tant en tant s'asseu a prop d'un arbre, al pati de l'escola, en un parc o al passeig, i quan està envoltat d'amics i amigues els explica històries que havia sentit els narradors del seu poble. Històries fabuloses que parlen de palaus on reis i reines viuen vides d'abundància i de felicitat. Vides de conte, esclar, amb animals meravellosos i oasis encantats. També els parla dels mercats de casa seva, on tot es compra i tot es ven, del color de les espècies, de les olors que hi porta el vent, del perfum que fan les roses i de les roses del desert. De vegades comparteix amb ells records més tristos del país que ha deixat enrere i acaben inventant-se entre tots mons possibles sense guerres ni pobresa, sense por, ni fam, ni set.
Que agrandou o dolor. Tem medo de gente, de solidão. Tem medo da vida e medo de morrer. Tem medo de ficar, medo de escapar. Medo que dá medo do medo que dá. Tem medo de acender, medo de apagar. Medo de esperar, medo de partir. Tenho medo de correr e medo de cair. Medo que dá medo do medo que dá. O medo é uma linha que separa o mundo. O medo é uma casa aonde ninguém vai. O medo é como um laço que se aperta em nós. O medo é uma força que não me deixa andar. Tenho medo de parar, medo de avançar. Tenho medo de amarrar e medo de quebrar. Tenho medo de exigir e medo de deixar. Medo que dá medo do medo que dá. O medo é uma sombra que o temor não desvia. O medo é uma armadilha que pegou o amor. O medo é uma chave que apagou a vida. O medo é uma brecha que fez crescer a dor. El miedo es una raya que separa el mundo. El miedo es una casa donde nadie va. El miedo es como un lazo que se aprieta el nudo. El miedo es una fuerza que me impide andar. Passar em branco, de cruzar a linha. Medo de se achar sozinho, de perder a rédea, a pose e o prumo. Medo de pedir arrego, medo de vagar sem rumo. Medo estampado na cara ou escondido no porão. Medo circulando nas veias ou em rota de colisão. Medo é de Deus ou do demo, é ordem ou confusão. O medo é medonho, medo domínio. Medo é a medida da indecisão. medo de fechar a cara, medo de encarar, medo de calar a boca, medo de escutar, medo de passar a perna, medo de cair, medo de fazer de conta, medo de iludir, medo de se arrepender, medo de deixar por fazer, medo de se amargurar pelo que não se fez, medo de perder a vez, medo de fugir da raia na hora H, medo de morrer na praia depois de beber uma, medo. E que dá medo do medo que dá. Medo. Que dá medo do medo que dá. Medo que medo que dá. Dá medo o medo que dentro, medo que dá.
Doncs bé, anem a començar la darrera història, el darrer conte, que es titula Contes de paper. Aquest conte està extret d'un recull de contes que van escriure els nens i nenes de diferents escoles de primària. És un recull que es diu Contes del món, i en aquest cas el Contes de paper doncs va estar escrit per una nena que es diu Jessica Ruiz López i era de l'escola Margarida Xirgú de Badalona. I aquest conte comença així. Vet aquí, una vegada, en una ciutat molt poblada de l'Índia, on hi vivia un nen molt especial. El nen es deia Hisan i els seus pares es deien Rashid i Isha. Però, com he dit abans, aquest nen era especial. Ell anava a l'escola bressol i aprenia com no ho feia ningú. Escrivia, dibuixava, llegia i jugava molt, però escriure li agradava més que cap altra cosa. Cada tarda, quan arribava de l'escola, el primer que feia era anar-se'n a l'habitació i escriure un conte. El que sorprenia era que aquest conte després era el somni que tenien tots els nens i nenes del món aquella nit. D'això ell no en sabia res. Ho posava tot al paper, si plorava, si reia, si estava trist. D'aquesta manera, i sense ell saber-ho, tots els nens del món feien i sentien tot el que el Hisan escrivia o dibuixava. Tot anava bé fins que un dia els seus pares es van començar a barallar, i això no li va agradar gens. Es va espantar molt i es va posar en un racó de l'habitació a plorar. La veritat és que se'l sentia molt, però els seus pares no se'n van adonar, malgrat que els veïns sí que podien sentir-lo. Tenia moltes ganes d'escriure un conte per poder expressar tot el dolor que sentia, però no li sortia. Es va quedar en blanc, com si ja no tingués inspiració. El que feia era plorar i plorar. Això sí que podia fer-ho, però escriure no. De tant plorar, va mullar el paper que tenia per escriure i, de sobte, tots els nens del món es van posar a plorar. Aquella nit es va crear un rebombori com mai no s'havia creat. Els pares de tots els nens i nenes de l'Índia, amoïnats, no van dormir en tota la nit. Fins i tot els que no tenien fills no van poder dormir. L'endemà tots van anar a treballar, però es quedaven adormits a les seves feines. Curiosament, els pares d'en Hisan, en Rashid i la Isha, van dormir com sempre, sense xivarri, sense un trist soroll. No van sentir res. Quan va acabar aquell dia, tot va seguir igual, dins la normalitat, com si no hagués succeït res. Millor dit, com si hagués estat un malson. Quan en Hisan va ser gran, es va adonar que tenia una habilitat especial i a partir d'aquell moment només va escriure diversió i entreteniment per ajudar la gent a ser feliç. Els seus llibres es van fer famosos per tota l'Índia. I per això, vet aquí un gat i vet aquí un gos, aquest conte que he escrit jo ja s'ha fos.
Cómo hacerte volver y siempre consigue que quieras querer, que vuelvas y olvides. El encantador de serpientes suena su entonado bambú. Tú no sabes cómo escapar, tú no sabes si hay que escapar. ¿Quién dijo que quiera escapar? Cansada y herida, así suena la flauta de luz y de encanto. Yo caigo rendida, yo
encantador de serpientes. Sabe de pedirte perdón y te hace promesas que te ahogan de amor, volviéndote presa. El encantador de serpientes es el rey de la palenta y dice mil veces: ya voy a cambiar, y te compadeces.
Tú no sabes cómo escapar, tú no sabes si hay que escapar.
¿Quién dijo que quiera escapar? Cansada y herida,
si
suena la flauta
de luz y de encanto,
yo caigo rendida. Cansada y herida, si suena la flauta
de luz y de
encanto, yo caigo rendida. Yo caigo rendida. Rendida,
doncs ja hem arribat al final del programa. Us esperem la setmana vinent, el proper dimecres. Bé, i només desitjar-vos això, que passeu un bon final de setmana i un millor cap de setmana. Una abraçada.
Retuve estrellas en el sur para animar tus ojos. Guarde los cielos del glaciar para azular tus ojos. Que sepas que no es fácil respirar el aire en que no estás. Volví al lugar donde el amor podía entretenerse y solo queda la canción que dice que no vuelves. Que sepas que no es fácil respirar el aire en que no estás. Prendí una vela y esperé, calmé mis ganas y esperé. Y ya, cansado de esperar y de esperar, volví a esperar. Que sepas que no es fácil respirar el aire en que no estás. Ya tuve un juego de color donde mezclar los sueños. Ya descubrí en mi corazón los peces del ingenio. Que sepas que no es fácil respirar el aire en que no estás. Tomé algún barco y esperé. Volví a cantarte y esperé. Y ya, cansado de cantar y de esperar, volví a cantar. Que sepas que no es fácil respirar el aire en que no estás. Esperé, volví a cantarte y esperé. Y ya, cansado de cantar y de esperar, volví a cantar. Que sepas que no es fácil respirar el aire en que no estás. Que sepas que no es fácil respirar. el aire en que no estás. El aire.